Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Josep Pedrosa, bon dia.
Bon dia. Avui la sèrie Gambito de Dama ens ha portat a investigar sobre el poder educatiu dels escacs.
M'ha encantat aquesta sèrie i segur que també serà igual d'interessant l'ofici d'educar que ara arrenca amb l'Elisabet Pedrosa.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Hola, em dic Ingrid López Cayol i tinc 10 anys. M'agraden els escacs per l'agilitat que s'ha de tenir, per pensar i moure. També perquè s'ha de tenir una estratègia i m'agrada pensar-la. Vaig començar a jugar fa 5 anys perquè vaig veure dues persones jugant i m'interessava perquè hi havia moltes peces en el tauler, com es movien, el valor que tenien, lo ràpid que jugaven, entre més coses. Ara fa uns quants anys que jugo amb el Club Gerunda i participo en tornejos. Això m'ha permès aprendre molt i fer nous amics.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem escoltat què és el que més li agrada a l'Ingrid dels escacs. Una nena enamorada d'aquest joc de taula que trenca estereotips sobre aquest esport en què encara ara hi ha més nens que nenes que hi juguen. Com la protagonista de la sèrie de moda Gambito de Dama, Beth Harmon, una nena d'11 anys, òrfana de mare, que descobreix, gràcies al conserge de l'orfenat, el seu do pel joc i comença a guanyar partides fins a arribar en pocs anys a l'elit mundial. Són diverses les pel·lícules que mostren aquesta força dels escacs per rescatar una vida. Avui parlarem del valor pedagògic, social i inspiracional dels escacs amb...
Marta Amigó, mestra de primària a l'Espluga de Francolí, coordinadora del projecte Escacs a l'Escola i membre de l'Associació Catalana d'Escacs. Xavier García, mestre especialista en música i que porta tot el pes del projecte d'escacs a primària a l'Escola Jaume Balmes del Prat. Pere Duran, mestre d'escacs del Club Peona i Paó del Guinardó i responsable del programa educatiu d'escacs a la ciutat de Barcelona. I Josep Serra, membre de l'Observatori d'Escacs i Educació de Girona, vicepresident de la Federació Catalana d'Escacs de Catalunya, president del Club d'Escacs Gerunda i coordinador del projecte d'escacs a l'escola. I acabarem amb una nova edició del concurs dels llibres per somiar amb el Jaume Centelles.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Els escacs són una lluita contra els errors d'un mateix. Savieli Tartakower.
Inspirats en un reportatge que van fer els companys del Diari de l'Educació, avui parlem dels escacs, del poder que tenen els escacs. El curs 2012-2013, el Departament d'Educació, aleshores Ensenyament i la Federació Catalana d'Escacs van posar en marxa el projecte Escacs a l'Escola. Durant tots aquests anys s'han format ja més d'un miler de mestres i a més de 400 centres on els escacs formen part del projecte educatiu. Benvinguts tots, Josep, Pere, Xavier, Marta. Si us sembla, comencem amb la Marta Amigó. La Marta Amigó és responsable del programa Escacs a l'Escola, pertany a la Junta de la Federació Catalana d'Escacs i és mestra de l'Escola Martí Poc de l'Espluga de Francolí, ara de baixa maternal. La Marta diu que és com si sempre hagués jugat a escacs. El seu pare era aficionat als escacs i va fundar el club. I als 7 ja li van fer la primera fitxa federativa, li agradava jugar a escacs i fent-ho va fer amics arreu. Més endavant es va treure el títol d'àrbitre d'escacs i el 2003 ja va entrar a la Federació Catalana. Diu la Marta que per jugar a escacs has de pensar... Però no has de ser un superdotat. A veure, Marta, benvinguda. Què fa, Marta, a un bon jugador, jugadora d'escacs?
Hola, bon dia. Doncs bé, un bon jugador, jugadora d'escacs, és com en tots els àmbits. Has de treballar molt per arribar molt amunt, també. Hi ha d'haver un treball a darrere, t'has d'entrenar, has de llegir llibres, has de practicar molt... Però qualsevol persona hi pot jugar als escacs, perquè no cal arribar a ser un número 1. Els escacs serveixen també per passar-t'ho bé i està adreçat a tothom. No fa falta, com deia, ser un superdotat.
No fa falta ser un superdotat. L'entrenador ens deies tu que és clau, que és una persona que ha de tenir molta psicologia per saber treure el millor de cada nen. Però hi ha nens que ja tenen com un do, no? N'hi ha que tenen un do i n'hi ha que tenen algunes dificultats i que també pot ser una eina interessant, no? Com, per exemple, estudis amb alumnes amb TDAH, a qui se'ls ha pogut reduir la medicació gràcies al fet que se'ls ha receptat jugar a escacs, Marta.
Sí, exacte. L'entrenador és important perquè ha de saber treure el millor de cada alumne, no? L'entrenador t'aporta coneixements a nivell tècnic i prepara perquè millori el teu nivell de joc, però també hi ha un treball molt de psicologia al darrere perquè l'entrenador t'ha d'animar els moments difícils, ha de saber doncs, com treballar que tinguis una autoestima bona i que puguis enfrontar-te en moments difícils. I evidentment, doncs, tots no som iguals i cadascú té unes facilitats o unes habilitats més desenvolupades que unes altres i, evidentment, doncs, també hi ha infants que mostren que tenen aquest do, aquesta facilitat pels escacs, igual que ho poden mostrar en altres disciplines, no? Com la música o d'altres. I el que comentaves tu, doncs, que també poden ajudar... Sí, s'ha vist en molts estudis, per exemple, doncs, que amb nens que tenen TDAH, els escacs pot ser una activitat que els hi va molt bé per poder inclús reduir la medicació.
Marta, l'Eva del projecte Escacs de l'Escola és Observo, penso i jugo. I això té un marc legal. El 2012 hi va haver una resolució del Parlament Europeu que recomanava la introducció dels escacs a l'escola. És a dir, això no es va fer perquè sí, sinó que hi ha una iniciativa a nivell europeu. Marta, quin és el valor que entrin els escacs a l'escola?
Doncs bé, en primer lloc que el dones a conèixer a molts infants i a més una cosa que és molt important per mi és que el coneixen tant els nens com les nenes, perquè nosaltres al nostre esport doncs, hi ha més nens que nenes i costa a vegades que s'apuntin noies a les extraescolars i amb l'entrada a l'escola el donem a conèixer a tots per igual, per tant això per mi és molt positiu. I després, doncs, que a través dels escacs podem treballar moltíssimes habilitats, moltes disciplines, perquè els escacs són una eina molt transversal d'aprenentatge i, per tant, és una eina educativa que penso que li podem treure molt de suc i que encara és bastant desconeguda. I bé, penso que l'hauríem d'aprofitar més i espero doncs, que amb el pas del temps cada vegada hi hagi més mestres que s'animin a utilitzar-la.
Tu deies que es poden treballar moltes coses a partir dels escacs, mates, llengua, medi, que sobretot els escacs són com una mena d'assaig per la vida real i parles dels valors que es poden treballar. Quins serien aquests valors?
Sí, doncs aquests valors n'hi ha moltíssims, però per exemple doncs, serien el respecte, l'empatia, el saber perdre, perquè clar, saber guanyar d'entrada doncs, tots els nens, el que dèiem, no? A l'inici de la mà tots es donen la mà i és molt fàcil. Però al final de la partida el que perd a vegades doncs, s'enfada, no accepta que l'altre ho ha fet millor que ell. Tot això a la vida doncs, es pot extrapolar i aplicar situacions. El pensar abans d'actuar, no? de pensar una mica les conseqüències que tindran els actes que duràs a terme. I amb els escacs això ho fem amb les jugades. Abans de moure una peça has de pensar quines conseqüències tindrà allò que faràs. I tot això és clarament transferible a la nostra vida quotidiana.
I quina és la formació que es dona als mestres, Marta, que entren en aquest projecte dels escacs a l'escola?
Doncs als mestres els oferim formacions, uns cursos de formació de diferents nivells, adreçats a tota la primària, però també a secundària, i també hi ha moltes escoles que ho estan aplicant a infantil, perquè després hi ha moltes activitats que es poden adaptar. I no els ensenyem només a jugar escacs, a el que seria doncs, moure les peces o temes de tàctica o més propis del joc, sinó com utilitzar els escacs per treballar les matemàtiques, per treballar també la lectoescriptura, per treballar tots aquests valors, la creativitat, expressió oral, per exemple. A través d'activitats relacionades amb els escacs treballem molts àmbits del currículum i moltes competències que ja de per si a l'escola es treballen.
Marta, una pregunta que es pot fer a algun docent que ens estigui escoltant. Si un centre s'afegeix al projecte, quin assumeix el cost?
Doncs el cost de el que és el material en si mateix l'assumeix cada centre. És a dir, l'escola ha de comprar els taulers, les peces i el que necessiti. A vegades és un tauler mural o un tauler d'aquests de lona pel terra per treballar amb nens més petits. I el que és la formació la posa el Departament d'Educació. D'altra banda, també com que la idea és que els escacs s'imparteixin en horari lectiu i siguin els propis docents del centre els que l'imparteixin, això no suposa un sobrecost per a aquell centre, perquè els mestres ja els té en plantilla. Per tant, això també fa que qualsevol escola, des de la més gran amb més recursos a la més petiteta i més pobra, diguéssim, o amb menys recursos, ho puguin fer i siguin de la zona que siguin. No depenen de tenir monitors d'escacs al seu territori, sinó que els mestres de la pròpia escola són els que ho porten a terme. I això és molt positiu perquè, clar, ho fa molt viable econòmicament parlant.
La Marta Amigó lamenta que els escacs s'han perdut poc, diu que envia notícies importants i diu que no surten als mitjans, i que es mantingui l'etiqueta de joc avorrit dels escacs. I està convençuda que això es pot trencar si els nens hi juguen des de petits a l'escola, i diu que tant de bo més escoles s'assumin al projecte. Avui a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar, a partir de la sèrie Gambito de Dama, quin és el poder dels escacs per educar?
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
EducaChess és un projecte innovador, global, complet, altruista i solidari que utilitza els escacs com un recurs educatiu i terapèutic per aconseguir molts beneficis en els àmbits educatiu, social i de la salut. Un dels nostres objectius és facilitar la implementació dels escacs educatius en els centres escolars en horari lectiu i, per això, oferim materials per als alumnes i per al professorat en diferents formats, llibre, PDF i multimèdia interactiu. En els escacs educatius es combina l'ensenyament del joc amb l'aprenentatge de continguts curriculars, la potenciació de les capacitats cognitives, l'adquisició de les competències i el foment dels valors. En el web educachess.org es pot ampliar la informació sobre aquest projecte i els seus materials. A més, els llibres en català per a l'alumnat es poden descarregar gratuïtament. Durant més de 20 anys, hem avançat moltíssim i actualment estem buscant mecenatge per acabar de desenvolupar tot el projecte EducaChess i així oferir-lo gratuïtament a tothom en qualsevol idioma.
Avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, a l'Ofici d'Educar, el poder educatiu dels escacs. Seguim amb aquest recorregut, hem parlat amb la Marta Amigó i ara parlem amb el Pere Duran, hem sentit també el Jordi Prió i la seva proposta, ara amb el Pere Duran, mestre d'escacs del Club Peona i Paó del Guinardó i responsable del programa educatiu d'escacs a la ciutat de Barcelona des de la Federació. El Pere Cinquè li van fer classes d'escacs al Pep Melendres, fundador del Peona i Paó. S'hi va aficionar i va fer algun torneig i a la universitat es va fer professor d'escacs per guanyar-se alguns calés. Assegura que jugar escacs li va construir el caràcter i ha determinat com es relaciona amb el món, perquè et fa seguir una sèrie de pautes a l'hora de relacionar-te, com el respecte a l'altre, no el coneixes, no tenir prejudicis, l'exercici d'analitzar la situació i no precipitar-se a l'hora d'actuar, perquè els escacs, diu, són un petit món en miniatura que t'ajuden a entendre el món. Quantes coses que aprendrem avui sobre els escacs. Què has après tu dels escacs, Pere?
Hola, Elisabet. Doncs mira, moltíssimes coses. Jo crec que la primera i segurament la més important és a disfrutar de les activitats intel·lectuals, no? El plaer de pensar que alimenta l'esperit, hem d'alimentar la panxa, però també és molt important alimentar el cervell i l'esperit. Per altra banda, els escacs doncs, t'habituen a una pràctica no, d'observació i anàlisi, que de fet d'alguna manera podríem comparar amb el que més grans aprendrem, no, que és el mètode científic, no, observar i analitzar totes les variables, entendre els detalls, però també la globalitat i les relacions doncs, que hi ha entre les parts i la totalitat. No? A més, doncs, t'ensenya, com deia molt bé la Marta, no, a no tenir por de l'error, o si més no, a no tenir por a perdre, o perdre aquesta por d'equivocar-se, no? Perquè et dona la capacitat doncs, després de corregir. No? Per això sempre diem que en els escacs equivocar-se és una sort perquè és el que et permet aprendre. No? I sempre diem, quan fem una partida o guanyem, ho aprenem, no? De fet, mai perdem perquè sempre estem guanyant aprenentatges. Un altre tema superimportant que crec que hem d'ensenyar els escacs és el respecte envers la persona amb qui juguem i l'empatia, no? Entendre doncs, que també té uns raonaments que poden ser vàlids i que, per tant, no tens per què tenir sempre tu la raó, no? Per tant, t'ajuda d'alguna manera a ser un ciutadà empàtic, no? Amb la resta. Un munt de coses.
El 1994, Pep Melendres, a partir de la feina que s'havia fet a les escoles d'Ordi i el Guinardó i per donar-hi continuïtat, crea el Club Peona i Paó pels nens i les nenes i posant èmfasi i atenció en la mirada violeta, la perspectiva de gènere. I ha funcionat perquè teniu l'índex més alt de dones com a socis, un 30%, i fins i tot heu inclòs les mares a fer classes. Els escacs encara són més de nens que de nenes. Tu dius que els escacs són com una batalla entre dos cervells, són la competició tradicional, especialment intel·lectual, i se segueix associant a la masculinitat, no? A la guerra. I vosaltres voleu fer un canvi en aquest sentit, no? Quin és el canvi i quins resultats us està donant?
Doncs, com tu bé deies, els escacs durant la major part del segle XX i encara ara s'associen a tres àmbits que, desgraciadament, encara estan molt relacionats amb la masculinitat, no? Com són la intel·ligència i el món de l'intel·lecte, que ja des de molt antic, des dels filòsofs grecs ja ens deien que era un tema purament masculí, no? Que les dones no tenien la capacitat de raonar. A més, també són doncs, una competició, ja sigui amb un mateix o amb els altres, i a més, normalment s'expliquen com una guerra, no? Amb uns soldats que han de batre el rei i han de guanyar, no? Tot això, al meu entendre, de vegades positivament s'ha associat als homes, i el que potser hauríem de fer és precisament en el món actual del segle XXI, no? On tot està anant pel pedregar, doncs precisament recuperar els valors que fins ara s'havien associat a la feminitat, no? No voldria entrar en debats, diguem, de biologia o cultura, tot i que són molt interessants. El que vinc a dir és que s'han associat socialment a uns valors a la masculinitat i uns a la feminitat, probablement és l'hora de recuperar els valors de la feminitat, no? I en aquest sentit, doncs, intentem donar la volta i en lloc de parlar d'una guerra, parlem de la cooperació de les peces, en lloc de parlar d'un escenari bèl·lic, doncs, parlem d'una ciutat dels escacs on les peces conviuen. En aquest cas, els escacs doncs, encara són un mirador privilegiat i un camp d'experimentació per entendre el patriarcat, no? I per intentar canviar-lo. Si ens fixem una mica en la dieta cultural dels nostres nens i nenes, veiem, especialment ara, on ja no hi ha un senyor, una senyora TV3 que estigui controlant els continguts que miren els nostres infants, no? En l'era de YouTube, les xarxes socials i de TikTok, el masclisme encara és molt, molt, molt més present, no? Inclús que en la nostra infantesa. Per tant, és urgent que des de les institucions públiques, des de l'escola i especialment des d'aquests àmbits que s'han associat tant a la masculinitat, doncs intentem donar la volta, no? Perquè precisament el joc, igual que el joc dels escacs, igual que la majoria, no està fet ni per nens ni per nenes, no? Sinó és la societat la que l'ha associat a un gènere o a un altre. I per tant, el que estem perpetuant d'alguna manera, no? Estem fent aquesta espècie de profecia autocomplerta, que és que si només ensenyem els nens, només seran els nens els que podran aprendre aquests valors i aquestes virtuts als escacs. No? Per tant, des de...
Digue'm. No, i un altre dels objectius, a part d'aquesta mirada violeta, és portar els escacs al carrer de Peona i Paó.
Sí, efectivament, a més de l'escola, que pensem que són superpositius, doncs volem que aquests beneficis, no?, que la Marta Amigó jo explicava una mica al principi, doncs els pugui gaudir tothom, no? Especialment en aquest món que cada cop va més ràpid, no?, que ens fagocita o ens impulsa a ser cada cop més impulsius, valgui la redundància, pensem que és molt interessant poder portar aquest joc, no?, que t'ensenya a observar i a pensar abans d'actuar, que t'ensenya a entendre que les coses són complexes, que t'ensenya a empatitzar amb la persona que tens davant, doncs com més persones els puguin utilitzar millor, no? I per això des de Peona i Peó hem socialitzat els escacs portant-los a la Festa Major, quan hi havia inauguracions d'entitats, diguem, del barri. Per tant, hem intentat fer tot un teixit on la pràctica dels escacs pugui formar part doncs, també d'aquesta quotidianitat.
Hem sentit ara,
no?,
que l'Oleguer de 5 mesos també participava del debat, oi que l'hem sentit?
Sí, l'hem sentit una miqueta, que m'està aquí acompanyant, que l'àvia no se n'ha pogut fer càrrec avui, la mare està treballant a fora.
Pere, tu també coordines el projecte Els escacs fan per tu de l'Institut Barcelona Esports, que fan tastets a les escoles entre quart i cinquè i que va involucrar a Barcelona l'any passat unes 40 escoles, uns 2.000 nens de quart i cinquè i que ha donat aquest toc transversal i pedagògic als escacs. Els escacs com a motor d'aprenentatge, què hi guanyen els alumnes?
Bueno, doncs precisament tu vas explicar, no? El motor d'aprenentatge, que sigui un joc, doncs facilita molt les coses, no? Ja no té per què ser una assignatura molt rígida que pot acabar fent-se feixuga per alguns alumnes, sinó que el joc, precisament, el ser tan transversal, com ens deia la Marta et permet motivar l'alumne amb àrees doncs, que potser l'assignatura com a tal no els motivaria. No? Llavors, bueno, precisament, jugant escacs a la classe, aprenem tot aquest procés no, tan necessari al segle XXI de no precipitar-se, de pensar en l'altre, de mirar la globalitat de les peces, que s'ajudin totes entre elles, no fixar-se només en un detall, sinó entendre que aquest detall està connectat amb tota la resta, i a part, doncs, a passar-s'ho bé, a fer amics i amigues quan anem a fer trobades amb altres escoles, tot i que de moment no les hem pogut reprendre encara pel tema de la pandèmia. I a més, tant les professores i professors com les famílies que veuen jugar els seus fills, sovint es queden, fills i filles, es queden molt, molt sorpresos no?, d'aquell nen o aquella nena tan belluguet, no?, aquell cul inquiet, de cop que estigui 3 hores assentat jugant una partida, no?, doncs és una pràctica fantàstica que sorprèn els més incrèduls.
Avui a l'Ofici d'Educar, el poder dels escacs per educar.
Jugues amb mi a l'Ofici d'Educar.
Cada jugada que fas, mostres un fragment de la teva personalitat. Juan P. Miraca.
Ja hem parlat amb la Marta Amigó, hem parlat amb el Pere Duran i ara parlem amb el Josep Serra, membre de l'Observatori d'Escacs i Educació de Girona, vicepresident de la Federació Catalana d'Escacs i president del Club d'Escacs Gerunda, a Girona, i coordinador del projecte d'escacs a l'escola. Va aprendre de la seva mare a jugar a escacs, cosa poc habitual a l'època, això sí, dels escacs li agraden les combinacions, fer plans i llegir el rival, i en unes simultànies d'atenció perquè es va enfrontar al Karpov i el va fer rumiar una estona. Mira com riu el Josep Serra. L'Observatori d'Escacs i Educació a la Universitat de Girona, amb la participació d'experts de diverses disciplines, fa de pont de comunicació entre els centenars de docents que hi participen organitzant trobades, i aquest any ha estat més internacional que mai. I feu recerca sobre quins són els resultats d'aquest projecte a les escoles. No? Què és això de l'Observatori d'Escacs de Girona? Josep.
Bon dia, Elisabet. Doncs bé, l'Observatori d'Escacs i Educació de la Universitat de Girona és una organització, diguéssim, dins de la universitat, que, tal com has dit, hi ha la doble finalitat. Per una banda, donar suport al projecte Escacs a l'escola, i per altra banda, com a universitat és el que ens pertoca també, és fer recerca al respecte. Llavors, per exemple, què fem? Doncs fem, tal com has dit, trobades de docents per intercanviar experiències. Sempre les fèiem presencials. Aquest any, aquest curs, no. I, per tant, què fèiem en aquestes trobades? Doncs convidàvem i convidem a persones del país i de fora del país per tal de conèixer què fan, perquè sempre és interessant saber què fan els veïns. És una manera també d'aprendre. I no necessàriament, quan ho sabem, hem de canviar el nostre, només ho hem de canviar si ens agrada, que és el mateix que quan juguem a escacs.
Josep, una de les coses que fa el que feu a l'Observatori d'Escacs de Girona, ho dèiem, és la recerca.
Exactament.
Quines són les coses que més t'han cridat l'atenció d'aquesta recerca?
Sí, a veure, de la recerca el que m'ha cridat més l'atenció ha estat els resultats. És a dir, nosaltres vàrem fer una enquesta a estudiants de primària i, és clar, vam veure comparativament alumnes que feien escacs a l'escola i alumnes que no en feien. Llavors vam veure que milloraven més, amb tots el respecte per tothom, els que havien fet escacs que els que no. I, paral·lelament, tant havien millorat els nens com les nenes. Jo dic perquè tant la Marta com en Pere i tu també hem parlat de nens i nenes,
sí.
Amb la pel·lícula aquesta del Gambit de Dama. Doncs bé, no hi ha diferència, és a dir, progressen tant els nens com les nenes, i això és important.
I conclusions en l'opinió dels mestres, que també és molt important.
Exactament, és a dir, els mestres estan contents d'utilitzar els escacs. Per què? Perquè hi veuen millores significatives en l'aprenentatge dels seus alumnes. I, per tant, que això tant la Marta com en Pere han posat exemples diferents i no em repetiré, matemàtiques, llengua, etc. No? Per tant, això és important, el fet de veure que això és positiu. I Deixa'm dir només una cosa respecte a als cursos i les trobades que fem, que, per exemple, aquest any les hem fet online. I fer online té un avantatge, que és que pots contactar amb gent de fora. Per exemple, ara aquest mes de febrer, el dia 11 de febrer, fem una sessió online, oberta a tothom, i per tant, si algú ho vol veure, tan sols entrant a la web de l'Observatori de Sacs i Educació de l'Universitat de Girona, doncs ho pot veure, que intervindran la senyora Míriam Monreal i el senyor Jorge Barón, que tots dos són de la comunitat d'Aragó i fan escacs a l'escola allà. I el dijous 25 de febrer intervindran el senyor Esteban Jaureguizar, que és d'Uruguai, i el senyor Sebastián Mira, que és de Xile. I en aquestes trobades es parla d'infantil, de primària i de secundària.
Josep Serra, què aporten els escacs als joves que no haguem dit ja, perquè hem dit moltes coses, alguna cosa que encara no haguem dit?
Sí, una cosa que encara no s'ha dit, però que de fet tots hi estem d'acord, és, per exemple, si tu fas una partida que juguen 4 alumnes contra 4 alumnes, per dir un número, és clar, els 4 alumnes s'han de posar d'acord amb el moviment, i per tant aquí pots arribar a veure temes relacionats amb el lideratge, amb el convenciment que pot tenir un alumne respecte als seus companys d'una idea, i per tant la convivència en societat. Per exemple, que és una cosa que no s'ha dit, és el tema del lideratge, el debat, tot això. I una altra qüestió és el treballar la memòria visual. És a dir, allò que a vegades fem, no? Que posem una posició, la traiem i diuen, com estava això? Que això va bé, és a dir, per exemple, orientació quan anem pels carrers i coses d'aquestes tenen relació amb això.
Quina és la importància, Josep, de la batalla psicològica en la partida d'escacs?
Sí,
allò això... veiem les mirades, els moviments...
Això a la sèrie surt, no?
Sí.
Esclar, a veure, la part psicològica és molt relativa. Per exemple, tu has posat l'exemple de la simultània que jo vaig tenir de poder fer amb en Karpov. Esclar, en Karpov em va fer una obertura i jo vaig pensar, ostres, si jo segueixo l'obertura, lògicament ell en sap molt més que jo de teoria i, per tant, em guanyarà de seguida. I què vaig fer? Vaig fer coses diferents, amb la qual el vaig desorientar del tot. Vaig acabar perdent, lògicament, perquè ell és molt més bo. Però és això, és dir, la part psicològica, que no vol dir anar a fumbre al rival, sinó, per exemple, en dir, què deu pensar ara, no? per fer tot això? O, per exemple, en dir, el veig nerviós, aprofitem-ho. O coses d'aquest tipus. Per tant, la part psicològica també té la seva importància, però no només en els escacs, en el futbol també, per dir alguna altra cosa.
Informacions que donem, jo no ho sabia. Tots tenen un elo, un número que reflecteix el nivell de cadascú. Si guanyes, puges, si perds, baixes. Si arribes a un determinat número, pots tenir un títol de mestre català, mestre internacional o gran mestre.
Exacte. Sí, sí. Esclar, això és el mateix que passa amb el tennis i que passa amb els esports individuals. I una cosa que és curiós, perquè normalment hi ha gent que em pregunta l'elo, i què vol dir elo? Què vol dir la E, la L, la O? No, elo era un senyor americà que era físic, que va ser el que es va inventar el sistema d'avaluació. És clar, això què vol dir? Vol dir, home, que si tu guanyes, puges, tal com deies, i si perds, baixes. I, per tant, és clar, és un altre motiu també per progressar en positiu. I també és un altre motiu, tal com deien tant la Marta com en Pere, per saber guanyar i saber perdre.
Avui a l'Oficina d'Educar descobrim tantes coses sobre els escacs a Catalunya Ràdio en temps de suplement.
Jo vull una escola que m'estimi.
Jugar una partida d'escacs és pensar, elaborar plans i també tenir una espurna de fantasia. David Bronstein.
I ara és el torn del Xavier García. Hem parlat ja amb la Marta Amigó, amb el Pere Duran, amb el Josep Serra, i ara Xavier García, mestre especialista en música i coordina el projecte d'escacs a primària a l'escola Jaume Balmes del Prat, que implica tota l'escola. El Xavier va començar jugant a escacs a l'escola amb les extraescolars amb 10 anys i li va agradar perquè era divertit. Això és trencador, El feia pensar i passava bones estones amb companys i companyes i va guanyar un campionat d'escacs de la seva ciutat i això el va animar com a mestre. Va demanar entrar a l'escola Jaume Balmes perquè diu que té el projecte projecte més potent d'escacs i es lamenta que el projecte d'escacs a l'escola no estigui en el programa d'escoles innovadores, tal com passa amb altres comunitats. Per què considera els escacs una de les pedagogies del segle XXI? Déu-n'hi-do, benvingut, Xavier García. Contra l'estereotip dels escacs avorrits, tu defenses que són divertits i els teus alumnes s'ho passen bé. Explica'ns-ho, això.
Hola, bon dia a tothom. Sí, efectivament, els escacs són divertits i a més, els escacs educatius, com a pedagogia, no pròpiament els escacs educatius, utilitzar a partir dels escacs el joc com a eina transversal, eina pedagògica per treballar tot el currículum i les competències que per llei hem de treballar tots els mestres, doncs utilitzant molts materials diversos, moltes agrupacions d'alumnes i moltes metodologies molt variades, els alumnes tenen un ventall de jocs molt més extens encara que simplement el joc dels escacs, perquè els escacs educatius és molt bé i és encara una pedagogia per descobrir per la societat, per als polítics i per als mestres.
Tu dius que pot ser trepidant, dius que és ciència punta, dius que és art i els escacs és també un llenguatge, dius coses molt interessants dels escacs.
Bé, no és que ho digui jo, és que ho diu pràcticament tothom, que és ciència. Bé, Google està investigant la intel·ligència artificial a partir dels escacs, del Go, però dels escacs també s'ha utilitzat prèviament per mirar de desxifrar el codi dels alemanys nazis durant la Guerra Mundial. I és art, es considera art. L'únic que no se sol recordar gaire també els escacs com a llenguatge, i Ferdinand de Saussure, a la primera dècada del segle XX, comparava el llenguatge amb els escacs, el precursor, el pare de la lingüística moderna, i Wittgenstein, sobretot també més endavant, arribava a afirmar fins i tot que una oració, una jugada d'escacs és equiparable a una oració.
L'escola Jaume Balmes és una escola de màxima complexitat. Té molta matrícula viva i molts nous vinguts. Com us ha ajudat, com ha estat un aliat als escacs en aquesta diversitat que teniu a l'escola?
Doncs penso que des del primer moment, primer de tot, cohesionant-nos com a equip, a partir d'un aprenentatge motivador també per als mestres, divertit. Normalment els mestres hem de fer molta formació i sovint, la veritat, no ens agrada gaire, per molt que se l'impregni aparentment d'aquests adjectius de moderns o d'innovadors o pedagogies actives, perquè tot acaba sent doncs plantar-te davant d'un PowerPoint i escoltar de manera passiva. Doncs no, la formació dels escacs és activa, és divertida, és lúdica, es juga i ens ho passem bé els mestres en la formació i el temps passa ràpid, i això és molt agraït. I a més, tenim uns beneficis contrastats, reconeguts, s'han visualitzat en diferents estudis i a la nostra pròpia escola, en la millora de les competències matemàtiques, lingüístiques, com bé també apuntava el Josep Serra amb els estudis que s'han fet, i la nostra escola doncs també. Els resultats de les competències que es fan a final de cada curs en totes les escoles així ho demostren. I també una millora de les relacions socials a la nostra escola. També amb tanta matrícula viva i tant alumnat divers i multicultural, és una eina clau d'integració. A més, el nostre projecte s'extén en el barri i ens connexiona i estem contents tota la comunitat.
Dius tu que han après alguns primer a jugar escacs que a parlar català o castellà i que s'han relacionat a partir dels escacs amb altres alumnes. Tu dius que dona una veu silenciosa en condicions d'igualtat als escacs.
Sí. Qui és mestre sap perfectament que a les nostres classes tenim alumne divers, variat, que hi ha alumnes més actius, que participen més a les nostres classes, i hi ha alumnes més passius. Amb el joc dels escacs, tot alumnat ha de prendre decisions, i decisions per igual. I sovint aquests alumnes més participatius tenen una autoestima més alta. Hi ha també estudis que demostren que la pràctica a partir de bons ensenyaments dels escacs ajuda en la millora de l'autoestima. I això ho he comprovat al llarg dels anys com alumnes que tenen poca seguretat en si mateixos a partir de la seva pràctica de situar-se per davant en una dialèctica intel·lectual amb un altre company o companya, doncs es posen a la mateixa alçada i efectivament els hi donem la paraula perquè després d'un jugar a amb l'altre és un diàleg amb torns ponderats i totalment democràtic.
I malgrat tot el que m'estàs dient, dius que són molt desconeguts els escacs educatius a casa nostra. Què li dius a un mestre per convèncer-lo que els ha d'incorporar a l'aula?
Doncs formar-se, primer de tot que sàpiga que com, diguem que com a llenguatge ha d'aprendre el joc, la mecànica, la normativa, i que com a llenguatge no és suficient amb això. S'ha de practicar, s'ha de posar en pràctica, això és molt important. És molt important en la formació. No ha de ser un abocament constant d'informació. Ha d'haver una informació més o menys mínima i a partir d'aquesta informació posar-la en pràctica, perquè com a llenguatge, com a llengua, no només s'ha d'escoltar i s'ha de llegir, s'ha de practicar. En aquest cas, els escacs es practiquen, tot i que també es pot parlar, es pot jugar cegues, els escacs s'han de jugar, s'han de practicar. És un aprenentatge tant per l'alumnat com per al professorat competencial. I a partir d'aquí, els escacs educatius, podem treballar tot, matemàtiques, llengua, música, educació física. Hi ha llibres d'educació física i escacs. Podem treballar totes les competències, autonomia, iniciativa personal, per descomptar la competència digital, tot, de absolutament
fet,
tot.
Tu em deies en una conversa prèvia que fins i tot es pot suar fent escacs.
Sí, com et comentava, mira, avui he sortit d'una classe on hem estat treballant, i això ens ho deia l'Aslam en la sessió de quart on que la vam realitzar. L'Aslam deia, hemos hecho cuatro clases en una. Per què? Doncs perquè havien fet escacs, han estat treballant en equip, resolent endevinalles, fent llengua i molt de vocabulari, raonar no només per trobar les endevinalles, sinó també per raonar com havien de mirar, de capturar aquells números que anaven relacionats amb les endevinalles que després llegíem i havien de resoldre. I després capturar, anar a córrer en el pati, perquè han sortit al pati a les endevinalles resoltes que anaven sobre animals i, per tant, també feien medi, anaven a agafar-les, distingir-les dels altres animals que eren les solucions de les endevinalles. I, efectivament, suen, i avui mateix és un exemple.
Diu Xavier que els escacs han ajudat a salvar vides, però que són bons per tothom, no només pels infants en situació de vulnerabilitat. Quin és el missatge que voldries fer arribat en relació als escacs i aquest poder que tenen, no?
Bé, pel que fa al tema salvar vides, tenim diversitat de pel·lícules, no només... En Gambito de Dama seria un cas, diguem que a part, està basat en una novel·la, però tenim casos reals. Pensament crític, que no he vist, que es veu que està molt bé, a partir de barris marginals als Estats Units. La reina de Katwe, que és una grandíssima pel·lícula de Disney, que no us sembla, cal preparar clínics per veure-la. És fantàstica, basada en fets reals i ha canviat vides, efectivament. Tampoc no necessitem anar molt lluny. Hi ha programes de reinserció en presons que estan canviant vides també, transformant-les.
Jo he vist Pensament Crític, una gran pel·lícula. He fet una immersió aquests dies en els escacs i estic entusiasmada. Avui a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar en temps de suplement, el poder dels escacs.
M'agraden molt els jocs de taula!
Qui mai assumeix el risc, mai guanyarà una partida d'escacs. Pul Keres.
Marta Amigó, Xavier García, Pere Duran, Josep Serra. Ronda final, ara ens ho deia el Xavier García, aquest poder dels escacs en àmbits diferents, als centres penitenciaris, amb malalts d'Alzheimer, amb dones maltractades. Creieu que encara no hem utilitzat totes les capacitats que ens ofereix aquest joc dels escacs?
Hola, sí. Bé, sí, jo crec que encara queda molt camí per fer i que els escacs són una eina molt interessant a la societat en què vivim, perquè t'ensenyen a treballar diverses, o sigui, treballen diverses habilitats de coses que es necessiten avui en dia a la societat. Una és ser creatiu. Hem de ser creatius per adaptar-nos a la realitat que tenim. Per tant, també la capacitat d'adaptació a una nova realitat, no? A partir d'això es veu molt. A cada jugada et canvia la realitat i tu t'has d'anar adaptant. Potser havies fet uns plans, però la jugada que t'ha fet el teu rival te'ls ha desmuntat i has de tenir aquesta capacitat de sobreposar-te i pensar una altra cosa. I després el tema del treball en equip, que en escacs també estem per equips, però és que el propi joc és un treball en equip, perquè totes les peces han d'actuar d'una forma totalment coordinada i una peça per si sola no pot fer res, no té el mateix poder que si treballa en equip. Per tant, també és com una metàfora del que és la vida. I no sé, si els meus companys suposo que...
Pere Duran i Josep Serra, una de les coses que surt a Gambito de Dama és aquesta gran rivalitat entre els Estats Units i Rússia. M'explicava Josep que a Rússia és obligatori això de fer els escacs.
Exacte.
La tradició d'escacs que tenim aquí no és tan potent com altres països. Des del vostre punt de vista, breu, perquè estem al final, què faltaria?
No, jo no sóc partidari de que sigui una assignatura obligatòria, però sí que el projecte aquest d'escacs a l'escola hauria de tirar endavant i hauria de tirar més endavant. I per això, què necessitem? Necessitem treure aquesta idea de que els escacs són per gent intel·ligent. I no, només ens cal veure nosaltres.
Ja.
I que això és el que...
Tots tenim intel·ligències, tots les tenim. Pere Duran, què faltaria?
Bueno, doncs, per un cantó, jo crec que els escacs tampoc poden ser el substitut d'una sèrie de polítiques, no? Tant d'igualtat social com de gènere, etc. Però a la vegada sí que ens poden ajudar mentre no es fan els passos necessaris a nivell general, doncs, per en espais petits on en persones i biografies concretes, doncs ajudar-los, no? Com han explicat molt bé els companys i companyes. Una de les coses que també es podria fer és posar mobiliari escaquístic a les places, no? Per incentivar això. Gambito de Dama ha fet molta feina, no? Renovant doncs, aquesta literatura o aquest imaginari del segle XXI, on les dones ja poden ser protagonistes del que durant el segle XX havien sigut àmbits masculins. I, per tant, en aquest sentit, doncs, encara crec que ens queda molt, molt camp a recórrer.
Acabem,
i potser, més que adaptar-nos a la realitat, també el que hem de fer és adaptar la realitat a les necessitats humanes, no? Perquè ens hem de plantejar potser si aquest món està anant massa lluny, i precisament en un món de xarxes socials, com deia abans, no? Que fa que l'impuls sigui el que domina, no? I aquesta velocitat, etcètera, etcètera, doncs els escacs, no? Un joc tranquil que ens permeten pensar que no valoren tant el resultat com el procés, doncs crec que són aprenentatges també que hauríem de posar al centre del segle XXI, en aquest moment on sembla que el planeta Terra està arribant a la seva fi.
Xavier García, acabem amb la teva crítica de Gambito de Dama. Tu t'has mirat aquesta setmana la sèrie. Què? A veure, pels que no l'hagin vist encara, vinga.
Bé, és una sèrie la més vista mai a Netflix. La posada en escena és espectacular, és preciosa, està molt ben feta. A mi, personalment, l'inici m'ha agradat molt. El final és increïblement bonic, molt maco. L'únic que voldríem reflexionar, que ahir ho feia també amb la Pietat, la nostra directora, que potser la protagonista, com a valors, no és potser el model que tots voldríem. Tant de bo serveixi per jugar més escacs, donar-los més a conèixer, però que no quedi aquí, perquè si només busquem el talent escaquístic, potser tot això s'acabarà aviat. El que hem de fer és més programes com aquests divulgatius dels escacs educatius, i incorporar-los a l'aula, a les facultats de magisteri, perquè els seus beneficis són enormes i és un joc, agrada a tothom i a tothom li diverteix.
Doncs Marta Amigó, Xavier García, Pere Duran, Josep Serra, moltíssimes gràcies per haver-nos avui obert aquesta gran finestra als escacs. Jo crec que sortirem d'aquí estimant-los i jugant a escacs, que és l'important. Gràcies a tots, una forta abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Elisabet.
Gràcies. Moltes gràcies.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Els escacs, aquell esport. Potser d'entrada al món dels escacs us sembla una mica carregós, el que vulgarment es coneix com un tostón. Però estarem d'acord que té grans avantatges educatius, així que com fer que els vostres nens i nenes s'interessin pels escacs? Doncs home, els hi heu de vendre bé. Aquí teniu un suggeriment de com els hi podríeu vendre. De res.
Bon dia, nens. A veure, seieu, va, que avui aprendrem un joc nou. Us posaré en context. Hi havia una vegada un senyor que va treballar 5 minuts en tota la seva vida. Bàsicament va sortir per la tele vestit de militar i va llegir un discurs que li havien escrit. Amb només aquells 5 minuts de feina va obtenir el dret a rebre a l'any el que ara serien uns 250.000 euros. Per sempre, eh? A més, no pagava casa, vivia en un palau, volia un vaixell, li regalaven. I li feia gràcia una moto, li regalaven 4. A més, feia tejemanejes de tota mena, econòmics i de faldilles, i la premsa només tenia dret a dir que era molt campechano. Quan els tejemanejes es van fer massa escandalosos, va fotre el camp del país per viure encara millor en un país àrab, envoltat de dones, luxes, servents, de nou tot pagat. Ara digueu-me, nens, què us agradaria fer amb aquest senyor?
Matxacar-lo!
Molt bé, nens, doncs avui aprendrem un joc que es diu escacs i que consisteix exactament en això. Vinga, Pol, treu el tauler i les fitxes.
L'ofici d'educar, un programa en què donem veu als educadors.
Llibres per somiar.
I els llibres per somiar d'avui, Viure, de Maria González Reyes, amb il·lustracions i disseny de Virgínia Pedrero, un llibre de Pagès Editors que ens porta avui el Jaume Centelles. Llibres per somiar, què ens explica avui aquesta història, Jaume?
Avui és una joia, aquest llibre és una joia. És un llibre per nens grans, a partir de 13-14 en amunt, fins a 99, que diuen, i són 68 històries que totes comencen amb el mateix verb, amb un verb, perquè diu l'escriptora diu al principi: entendre que la vida no és una certesa, sinó una possibilitat que depèn de la nostra capacitat d'assimilar que som aigua i terra, i oxigen, i memòria, i històries. Es tracta de saber que el futur de moltes espècies, inclosa la nostra, depèn dels verbs als quals dediquem el nostre temps. Destruir o cooperar. Contaminar o cuidar. Acaparar o repartir, gaudir, estimar, riure. Ja et dic, són 68 històries breus, algunes molt breus, que et fan, que tenen una segona capa amb la qual tu pots reflexionar. Dos temes subjauen, dos temes. Un és l'ecologisme, fantàstic, les històries fantàstiques. I un altre és el feminisme, o el paper de la dona a la societat. Si vols, podem llegir algun d'aquests contes.
Vinga.
Per exemple, el primer. El primer diu així, tots comencen igual, amb un verb. El primer diu plantar. Quan jo era petita, la meva àvia va plantar dos arbres més petits que jo en un camp que hi havia a prop de casa seva. Aquests arbres creixen molt a poc, em va dir. Quan tu siguis tan vella com jo, encara no seran gaire grans. Però, àvia, li vaig preguntar, per què plantes aquests arbres ara? No en trauràs res si creixen tan a poc. És que no els planto per mi, em va dir. Els planto per tu i per a totes les persones que vindran després de tu. Guaita, i aquí s'acaba. Llavors passes pàgina i comença un altre verb i una altra història. Parlar, etc. No cal que el llegeixis tot seguit, perquè si no t'agafarà un... Com em va passar a mi, quan vaig arribar a la pàgina 21, ja no vaig poder més i em vaig posar a plorar com un
descobrir.
Sí, és molt emotiu i molt poètic, molt tendre i molt dolç. Per tant, la recomanació és cada dia una historieta abans d'anar a dormir o després de dinar o quan sigui, i comentar-la amb els vostres fills, o si sou mestres o professors de l'institut, amb els vostres alumnes. Gaudireu molt.
Un llibre preciós, jo, pel que m'estàs explicant.
M'encanta.
Em sembla preciós.
Sí, sí,
Viure,
sí.
De Maria González Reyes,
sí.
Publicat per Pagès Editors, en dibuix singular. I a partir d'aquest llibre és que avui us farem una proposta. Que és, Jaume?
Viure.
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 És com diu el títol. La pregunta seria: quin és el vostre lloc ideal, pot ser real o pot ser imaginari, per viure-hi? On viuríeu si poguéssiu canviar de lloc? O potser ja us agrada on esteu, vés a saber. O potser dieu al Carib, o vés a saber. Cadascú té un lloc ideal a la seva imaginació, en el seu, a la seva fantasia, que dius, ostres, no vull morir-me sense viure una temporada en aquest lloc.
Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge i podeu guanyar un exemplar d'aquest llibre preciós, Viure, de Maria González Reyes. El teu lloc real o ideal per viure, Jaume?
Pues mira, no ho sé. Hi ha molts. Potser Menorca seria un bon lloc per viure. M'agrada molt aquella illa. No sé.
Sí? No n'hi ha més? La llista? No hi ha una llista?
Sí, també m'agradaria molt...
Va, deixa't anar!
Saps allà on comença l'Arc de Sant Martí? On neixen les fades? Allà també m'agradaria.
Vaja.
Perquè allà hi ha un lloc fantàstic i meravellós.
Potser ja hi vius, allà. En una altra dimensió, deixem-ho així.
Paral·lela, sí.
Paral·lela. I ja tenim guanyadors de la setmana passada, que són la Montse, que s'endú el llibre El Encargo, i la Dolors, que s'emporta el llibre On són les abraçades?
Fantàstics.
Recordem la pregunta. Qui vulgui participar ha de dir quin és el seu lloc real o imaginari per viure, a partir d'aquest llibre Viure, de la Maria González Reyes. Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Jaume, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I a viure, malgrat tot, malgrat la pandèmia, malgrat el virus, malgrat tot. Petons?
Amb el cap ben amunt,
això.
Sempre.
I llibre, sempre el cap al llibre. Abraçades, fins a propera.
Per què no fem volar un estel?
La setmana vinent escoltarem com s'ho maneguen amb la pandèmia famílies diverses. Acabem un ofici d'educar en què hem descobert el poder dels escacs per educar i transformar. Els escacs són originaris de l'Índia, diu aquesta cançó, que a l'Índia hi havia moltes guerres i van crear aquest joc per portar la felicitat a les persones i la pau al món. Sigueu lúdics, positius i alegres, petons, i fins a la setmana vinent. Avui, Roger, hem descobert la faceta més apassionada dels escacs.
Escac i mat, gràcies, Elisabet Pedrosa.
Petons.
Show on.